president de la República de formar govern. Ha dit que no està disposat a que l'executiu neixi a qualsevol preu. Serà un govern al servei del país amb uns objectius molt concrets. Demà mateix començaran les consultes amb els altres partits. És tot de moment. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Continuem amb més notícies a les 6. Ara segueix la persiana a IB3 Ràdio amb Maria José Villa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la persiana, amb Maria José Villa.
Començant la segona hora de programa, en els propers minuts farem la nostra xerrada. Avui amb Toni Bert, Tomeu Dellà i Mateu Cladera. També parlarem de les festes de Santa Maria del Camí a Mallorca. Ja ho tenim tot a punt. Continuem. I ja ho hem anunciat, avui ens acompanyen com a tertulians Toni Bert. Benvingut.
Bon dia.
No he volgut entrar en polèmiques, Tomeu Dellà, benvingut.
Bon dia, bon dia.
I Mateu Clidera, bon dia.
I d'ahir també diré bon dia.
Bé, normal.
Mos hem presa lliçó.
Primer tema que tenim damunt la taula. L'economista Esteban Bardolet avança que el govern espanyol acabarà flexibilitzant l'objectiu de dèficit enguany per a les Balears. Com també ho farà Brussel·les amb Espanya. Ara bé, aquest expert ha admès que el dèficit no és la qüestió que més preocupa a les dades a l'economia espanyola. Per Bardolet, el més greu és l'elevada taxa d'atur. S'ha d'aconseguir remuntar la construcció i mantenir el bon ritme del turisme. Ho ha dit en el programa El Faristol d'aquesta casa. Esteu d'acord amb aquestes conclusions?
Bé, és a dir, en el moment en què un país incor en dèficit, pues, se deu fonamentalment a que un problema és una diferència entre els ingressos i les despeses que fa aquest govern. És cert que s'està xerrant de que l'actual govern espanyol vol dur a terme una flexibilització d'aquesta taxa de dèficit i, sobretot, vol fer una espècie de dèficit a la carta, és a dir, analitzant cada comunitat autònoma per separat. Jo vull veure com faran aquesta negociació, perquè establir una negociació tu a tu, una a una, establint a cada comunitat autònoma quin dèficit pot arribar, pues, generar necessàriament una sèrie de conflictes territorials molt importants, i que, per exemple, els estem visquent a Balears. A Balears, per assolir aquesta xifra de dèficit que ens han demanat des de Madrid, han hagut de crear una sèrie d'impostos que han afectat negativament tant el teixit industrial i comercial de la nostra comunitat com en el petit consumidor. I això ha generat discrepàncies, perquè veiem que altres comunitats autònomes aquests impostos no existeixen. I pues, ja han sortit moltes veus que discrepen d'aquestes mesures, perquè finalment acabaran afectant negativament a la nostra activitat econòmica.
I seguint també, si un poc, pareix que s'ha de posar, que encara no està en apareix, de l'altre renta car. Uh-huh. No? Jo no sé aquest tema com està, però m'apareix que també s'imposarà aviat aquest tema, no? Uh-huh. Jo el que ha escrit en Esteve Perdolat apareix bé, vull dir, és una persona que amb economia crec que entén bastant, està molt bé, no? El que diu de l'atur també m'apareix important. Lo de més són de vegades xifres un poc que jo no alcanço, un poc macroeconòmiques, però realment jo no sé si estem en bon camí o no estem en bon camí. El tema és que ha arribat un moment en què crec que hem de frenar un poc el tema imposts que mos estan posant, no? I si han d'allargar els anys, s'allarguen, però el que no poden fer és estranya més en el ciutadà. M'apareix que és un tema.
Jo he sentit avui un tros de l'entrevista d'en Esteban Bardolet, que el conec, i en fi, una persona que fa molt de temps que el conec, i m'han xocat un parell de coses que ha dit. Ha parlat de l'estacionalitat, i ha dit que el tema li preocupava molt, l'estacionalitat, tant li preocupava que feia 15 anys que intentava treure una conclusió, una tesi doctoral, diu que no arriba a fer degut en això, que ja li posen, en fi, ja la premien a que acabi, però diu, el deixi anar. Ha dit, m'ha fet gràcia aquest plantejament que ha fet. I també mos ha dit que el que passa no ha estat atents o no sé si ho ha dit, que estava d'acord amb els imposts de renta cars. bueno, sí. Clar, ha dit que també estava d'acord amb això. Jo no sé, però francament, actualment més impot, jo no sé, jo per mi ja és negatiu això, jo no ho sé.
Ha dit que veu amb bons ulls l'impot sobre els rentacar que impulsa el govern i que està previst per el mes de maig. Assegura que el gravamen pot ser positiu per evitar l'allau de negocis dedicats al lloguer de cotxes que venen a Balears només en temporada turística i s'enduen tots els beneficis fora.
Aquest discurs el fet de que venguin aquí per una sèrie d'extraterrestres que venen amb unes forces per dur a terme una sèrie d'activitats econòmiques després d'ús-se'n els beneficis, bueno, això és un model econòmic que han tingut durant molt d'anys i que continuen tenint. Però han de tenir present dues coses. Punt número 1, això va en contra del model turístic que volen desenvolupar. És a dir, aquí volen desestacionalitzar, aquí volem que el turista pues, dugui a terme uns efectes multiplicadors de mos economia, és a dir, que gasti, que surti de l'hotel, que dugui a terme despesa, ja sigui restaurant, ja sigui tendes. Clar, això va aquí tenim dos models, tenim el model del turista que se mou amb un paquet o amb un autocar que va a l'hotel i ja no se mou, o el turista que lloga un cotxe i fa tota una sèrie d'activitats lliures. I crec que tots estem veient que cada vegada més aquest segon tipus de turistes és que ens interessa més, perquè és que al final repercuteix més damunt la nostra economia. Clar, pujar els costos de renta a car damunt d'aquests clients, però simplement un estudi que se va fer fa poc, aquests clients que visiten els establiments de turisme rural, com per exemple els agroturismes, gasten un 18% del seu pressupost en lloguer de cotxe. Això. És a dir, 2 de cada 10 euros que ells gasten ho gasten en lloguer de cotxe. Si pujant aquest 2 de cada 10 euros a 3 de cada 10 euros, simplement el que faran és reduir el que gastaven fins ara en restaurants, en comerços, en bars, etc.
Sí, d'això és la meva opinió, que n'he sentit de qualcú, no? En primera, els rentacars aquí a Mallorca, els que es alloguen són els turistes en un 99%. Normalment el natiu no alloga rentacars, per tant pareix que és un impost en el turisme més que en rentacars, perquè de vegades es diu no, rentacars són els cotxes d'alquiler, etc. Per això és un impost en el turisme, perquè és d'aquí lloguem poc. Entonces, aquest turisme que mor bé ha de pagar una part d'aquest impost, que és el que antes se volia posar, la targeta, etc. I està amb el mateix, però amb uns altres termes. L'opinió que jo tinc és que realment posar impost sempre és negatiu. Ara, en aquesta manera d'imposar, és una part que no són nosaltres, no som els natius, però són els turistes que venen. I una altra cosa que m'han dit, no sé si això és vera, és que rentacars a Mallorca són molt baratos. No sé si això, crec que això també s'hauria de saber.
Sí, en comparació amb altres comunitats.
Amb altres comunitats, són molt baratos.
Sí, crec que és cert, que és cert.
Ara, això és idea que jo tinc. Bueno, a l'aeroport normalment és allà on s'allò que més de renta de cotxes, d'alquiler. Jo he viscut un poc l'ambient i vaig ara on anàvem per allà i veiem quilòmetres de cotxes d'alquiler que estan aturats, i estan aturats fins i primer de maig, més o menys, etc. I després són un parell de mesos i després se'n tornen a anar a la terra tot l'hivern a esperar. Que tot això després sigui més barat i puguem ressuscitar el turisme d'hivern, pues també és un tema que s'ha de contemplar. Ara, si realment l'impost és en el turisme i és un impost a un sistema que és molt econòmic, aquí, bueno, jo ho dubtaria un poquet, senzillament ho dubt, que potser és bo, potser és bo. Si han de posar imposts, ara, tota manera de posar imposts és negatiu, però en aquest cas és la meva opinió.
Sí, jo no tinc res que afegir amb aquestes
coses. No, no, sí. No. No, perquè
se pregunta molt clar, és a dir, què cercam amb aquest impost? Quan tu en aquest impost li poses cognom de mediambiental, doncs tu pots cercar dues coses. Pots cercar, en primer lloc, reduir l'activitat que genera el que tu estàs gravant en l'objectiu que el medi ambient no s'hagi afectat tan negativament, o, opció B, que tu recaudis una sèrie de recursos per solventar els perjudicis que genera aquesta activitat que tu estàs gravant. Això, un impost sempre ha de tenir un objectiu. Aleshores, el principal handicap que jo hi veig aquí és que no hi veig cap de les dues coses. Vull dir, ni volen reduir la utilització dels cotxes, ni volen destinar la recaptació d'aquests impostos a solventar aquests efectes negatius que genera la utilització. Aleshores, bueno, bien, se pot crear aquest impost, com també podrien crear un impost que fos per utilitzar les platges. Sí, és una forma d'obtenir recursos, és l'objectiu de solventar un dèficit que és el que xerràvem inicialment, però a mi el que em falta és veure clarament quin és l'objectiu final de tota aquesta instrumentació.
El món dels rentacars és un món curiós que perquè aquests cotxes de rentacar, pues, els empresaris tenen uns preus de compra molt beneficiosos, i després quan tenen 100 quilòmetres els venen també uns preus interessants per l'economia de cell. Vull dir, molts han comprat cotxes de que han estat rentacars durant un estiu o dos, només a un preu bastant digne. És a dir, el que generen els rentacars econòmicament a dins Mallorca crec que és molt important, crec que és una xifra molt elevada i també s'ha de tenir en compte.
Si vos pareix, canviant de tema, ara volem parlar d'Iñaki Urdangarín un dia més, i és que s'hauria aprofitat de la bona relació del rei Joan Carles amb el president de Mèxic per fer negocis. Així consta de la nova tanda de correus electrònics que l'exsoci del duc de Palma, Diego Torres, ha entregat al jutge del cas Nus, segons informen diversos mitjans de comunicació. Fins a quin punt vos sorprèn?
Gens. Normal, i Mèxic i possiblement de més puestos, diguem, en fi, estava amb això era l'empresa, això era l'activitat, vull dir, no me sorprèn gens.
Sí, això era el que xerrava la setmana passada, és a dir, des del moment en què tu estàs rebent una prestació, una contraprestació per part del govern per representar l'estat, perquè tu ets el consorte d'una de les nostres princeses, etcètera, però la pregunta és, bueno, estàs legitimat per dur a terme activitat empresarial relacionada directament amb la teva activitat com a membre de la Casa Real? Perquè aleshores apareixen aquest tipus de problemes. Que
és un
millor...
tràfic d'influències, però claríssim.
A lo millor aquests empresaris...
No li estic acusant de tràfic d'influències com a delit, sinó en el llenguatge comú.
Sí.
Llenguatge comú és un tràfic d'influències.
Això està clar.
Això és principal.
Això està claríssim des del principi, però això és un tràfic d'influències. Tant si és a Mèxic com si és a Palma de Mallorca, com ha estat en molt de casos, o València, no? Però això és un tràfic d'influència, està claríssim, no? Molts servint després tot descàrrec per tenir una influència damunt una sèrie de persones. I és qui ho rep, pues, té aquesta, diguem, una coacció que quasi...
No, Pantura no. No, Pantura no se sent coaccionat. Pantura no, està disposta a pagar el preu.
Sí, però si aquest negoci...
Tenir un privilegi, se paga.
Si haguéssim pogut fer exactament igual, no ho sabrem mai. Ara, el que ara veiem és que, clar, hi ha una foto del senyor Urdangarín en sa família real, rebent en el president de Mèxic, on ja no sabem de què se baixarà aquell sopar que hem pagat nosaltres, on totes les persones que estan en aquest sopar l'han pagat a nosaltres, aleshores aquí hi ha un problema. Exactament el mateix problema que hi ha, és a dir, jo estic segur que el senyor Urdangarín ha estat un molt bon jugador de balonmano, a més ha estat un referent tant del Futbol Club Barcelona com a la selecció, però em sap greu, jo ja no sé si Qatar l'ha fitxat perquè realment és un bon jugador de balonmano o perquè hi ha una relació tan bona entre les dues cases reals, perquè si un mira al final la composició de l'operació, se li pagarà al voltant d'un milió d'euros per any a un deport com és el balonmano, on els sous no són estratosfèrics, no, que li permetrà amb un número reduït d'anys pagar moltes de les deutes que té contribuït que té actualment i que li estan impedint un nivell de vida que ell volia dur. I això fa, a mi em sap greu, però a mi em fa sospitar aquest contracte.
Bueno, si també li fan pagar de tot, tornar tot d'obvés també, que Ventura hauria de tornar, doncs pues, va bé, Ventura. També.
Sí, no, és una forma de...
Una forma de que ho duguin cap aquí o que hagin de dur.
Una altra notícia d'avui és que el jutge del cas no s'ha autoritzat desbloquejar part de les quantitats intervingudes durant la instrucció de la causa a Diego Torres, el soci d'Urdangarín, després que l'imputat hagi al·legat la necessitat de disposar dels dobbers per diferents despeses. Ara bé, haurà d'explicar l'ús d'aquests dobbers als jutjats. És habitual?
Bueno, habitual, jo no sé, diria habitual, que dir, és habitual amb hipòtesis, de casos perescuts, però n'hi ha pots de casos perescuts. Normalment la gent no sol tenir a l'abast d'obrades, que els incautin solen ser bastant indigents, encara que perquè d'obre solen estar en d'altres. Vull dir que habitual, jo diria que no és habitual, perquè tampoc és
habitual si se donen aquestes circumstàncies, no perquè sigui un cas mediàtic.
És normal, és raonabilíssim això, una persona li incauten tots els seus béns. No està, aquest senyor encara no és un delinqüent, encara no té cap condena,
no,
i té tot el seu patrimoni embargat, ja me diràs que no pot ni anar a la plaça, si qualcú no li fa un favor de guardar un parell de dobbers a una compte o dins que seva no té efectiu, és que no pot anar a comprar. Són situacions que, vamos...
L'embargament de comptes no contempli, no, cap tipus de renda mínima, no. L'embargament és un embargament en el 100%.
I davant de continuar amb el següent tema, anem amb publicitat.
La Persiana, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT. Idiomes a l'estranger.
OS Idiomes organitza per nins de 10 a 18 anys cursos a Anglaterra, Irlanda i Estats Units.
Allotjament a residència o amb famílies ben seleccionades.
OS Idiomes, inversió de futur.
Informació al telèfon 971 72 64 40 o a la web www.osidiomes.com.
De dilluns a divendres, de 3 a 4 del capvespre...
Con la qual, sa culpa és de l'anterior govern.
Gabinet de Cristo.
Sa culpa és de l'anterior govern.
La trituradora de l'actualitat.
Sa culpa és de l'anterior govern.
Divendres Ràdio.
Sa culpa és de l'anterior govern.
Com?
Ai, no, que van de jo, William Franco.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Crec que vos heu deixat, que està fos sol, eh?
El Faristol, entre tu i jo.
Un programa d'entrevistes. Homos i dones.
Blancs i negres.
Llejos i guapos.
Magres i grassos.
Alts i baixos.
Corfuts i anònims.
Rits i pobres.
Bohemis i clàssics.
A IB3 Ràdio, les entrevistes més personals de Miquel Àngel Ariza. El Faristol, entre tu i jo. De dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio. A Capdepera, 96.4.
La persiana.
Continuem a les 5 i 20 minuts a la nostra tertúlia. Recordem que avui ens acompanyen Tomé Odellà, Toni Bert i també Mateu Cladera. I el següent tema que tenim damunt la taula és que José Ortega Cano està condemnat a 2 anys i mig de presó per l'accident de trànsit que va patir l'any 2001 i en què va morir un home. La sentència anul·la la prova d'alcoholèmia que varen fer el torero i que revelà que tenia 1,26 grams d'alcohol per litre de sang. I ha decidit suspendre'n la validesa perquè es va rompre la cadena de custòdia a l'hospital on va ser ingressat Ortega Cano, un assumpte que es va convertir en eix central del debat durant aquest judici.
Jo tampoc no sé per què havia de ser eix central. Ara, en sèrio, del punt de vista tècnic, no sé per què havia de ser eix central, perquè una persona que anava en una carretera que limitada a 90 km per hora anava a 125 km per hora, i això estava demostrat, el tema de l'alcoholèmia simplement era un tema que tenia una transcendència civil que perjudicava més o menys a Ortega Cano, en tant en quant que si se'l condemnava i se deia la sentència que anava a baixes fetes de productes alcohòlics, vamos, d'influència d'alcohol, aleshores la companyia de seguros hagués pagat, perquè la teoria és pagar, però reclamar-li després a ell, i ell evidentment tenia els dobbers per pagar, amb la qual hagués pagat ell l'indemnització. Però es fet en si de la pena, l'aspecte penal és un delicte, un imprudenci igual d'una manera o l'altra, perquè és imprudent veure i que fas cotxe, i és imprudent circular a 125, i ja està limitat a 90, dic jo, transcendència jurídica, moral i tal, per en parlar d'altres qüestions, però jurídica no li veig.
A més, l'anul·lació de la prova, si era més tard, devia tenir més augment d'alcohol. Si
no, però l'ús de les proves, perquè s'ha romput la cadena de custòdia, vol dir ja que el frasco va estar abandonat. On tenim el frasco? Ja està, Miquel, no, Joan, no,
on l'has posat?
Anant a pareta, ja està, hem romput la cadena de custòdia. I és que no hi va imaginar un nom, ja està, ja l'hem fet.
No, realment.
Això se'n pot permetre?
Pues mira, no se pot permetre, però passa.
Ja, i lo difícil és el jutge que ha de dir, pues, deu tenir un escau i un motiu per què no la tot això, no?
Perquè la garantia de justiciable que no li pots atribuir després allò, si allò no està seguríssim que és la seva sang que li van treure, si no és seguríssim, no pot apreciar.
Sí,
un sistema garantista
de totes maneres.
Això no m'has d'escandalitzar, això. Yeah. El que hem de procurar és que no passi. Yeah, però que si passa l'assoguin, no m'has d'escandalitzar gent ni mica. No.
Home, d'escandalitzar, si passa, que pagui.
Que passi. No. Que passi m'ho pot escandalitzar, però que si passa l'anulin, m'apareix necessària.
Però fixeu-vos que dimecres a dimecres ens estem convertint en uns expertes juristes. Imputacions, causes d'imputació, nombre d'anys que necessites per anar a presó, ara la cadena de seguretat d'una prova perquè pugui ser aprovada. No... Jo, ho dic en sèrio, t'entren moltes ganes de començar a estudiar una carrera.
No pareix que és així. Ara, lo difícil en aquest cas també, bueno, cap dels dos han estat conformes, per tant, totes les dues parts recorriran. Això també m'ha cridat l'atenció, i demano jo a l'abogat un pobre per recórrer.
Igual. És que de vegades els pobres tenen avantatges. És que els pobres tenen avantatges, perquè no han de posar la taxa per recórrer, però això és penal, ara no, tampoc
ja,
no és correcte.
Això, ja.
És a dir, poden recórrer ben igual, i a més, si els condenen en costes, no els ho paguen, cuidadito. Però això sí que és importantíssim.
No li demanem declaració... un jutge d'ofici?
Abogat d'ofici.
Un abogat jutge, perdó.
No, pot tenir... La justícia gratuïta són una sèrie de drets, ja. Un dels quals és l'abogat, però pots no tenir abogat d'ofici,
sí.
I tenir el benefici de justícia gratuïta, altres beneficis de justícia gratuïta.
Ja. Però vamos, en aquest cas veiem que cap dels dos han estat conforme i tots dos recorriran.
Això també és normal. El que passa és que les sentències aquí, de vegades, mos fan comentar les sentències perquè som abogats i tal. I dius, bueno, és lo de cada dia, que t'hauria de contar. I això és el que passa sempre, això ja, és molt habitual.
Són
que passa
casos
que no
mediàtics.
Són casos mediàtics, i quan una cosa mediàtica passa...
Aquí està.
I el beneficiós que passi de vegades aquestes coses en casos mediàtics, perquè és quan hi posin remei de veres. Jo me'n record que en Botanito, allà, José María García, el van condenar una vegada per sí. No sé què, perquè deia Pablo Poblete, injuries en Pablo Porta. I el van condenar, i havia d'entrar a presó perquè ja devia ser la segona vegada, no sé quina història va passar. És la qüestió que havia d'entrar a presó i ell varen recurrir i havia entraven en aquell moment quan demanaven l'indult a presó. I ell va obrir bretxa i a partir d'ell, ell li varen concedir l'indult en el carrer, no li varen fer entrar a la presó, i a partir de llavors se va canviar la corrent d'esperar a la presó o esperar de fora. Vull dir que va bé, està bé. Poden perfeccionar...
Aquest tipus de sentència també serveixen perquè la gent prengui consciència de lo que implica conduir baixa els efectes de l'alcohol i les conseqüències tan negatives que pot generar. Bueno, pues ja haurem aconseguit qualque cosa.
És un tema mediàtic, la gent això ho ha viscut, ara jo també m'agradaria saber, el mateix cas, un home que mata un altre amb un accident de cotxe, quina sentència li han
donat?
M'agradaria saber, senzillament.
Però és que la llei té 2 o 4 anys.
Ja, dues o quatre anys. Però després el jutge ha d'aplicar les atenuants.
Exactament, sí. el grau mig d'avançadors i mig i tal, i després t'ha aplicat dos anys i mig.
I un parell de mesos.
Perquè fos un mes de la meitat.
És a dir, com aquestes circumstàncies... Se sentència és la mateixa, però aquest home per qualsevol edat.
Jo crec que aquí també influeix el fet de que tu tinguis un cos d'abogats amb prestigi i ben experimentats que hagin pogut arribar a detectar que aquesta prova d'aquest control sanguini pues, va perdre un moment donat la cadena de custòdia, etcètera, pues clar, potser tots els abogats són igualment prestigiosos, igualment respectables, però potser n'hi ha qualcun que no pren tanta atenció i bueno, això li passa per alt i bueno, aquests supos que hi havia un bon bufet a bon darrere, pues, van anirar totes les claves de les proves i van dir, bueno, hem d'agafar per aquest costat que aquí segur que...
I dintre es fallo, no entrant en detalls personals, hi ha qualque cosa que cridi més l'atenció?
No, es fallo de sentència, salvo que un de ironia, que nunca tan apropiada expressió, això de partir d'un fallo, diu, pot dir que ha fallat, que no m'hi ha dit sentència.
I la part econòmica?
Bromes a part. Bueno, són quasi 20 milions de pessetes, és a dir, són 109 milions, i més 109 milions és indemnització grossa a la dona, després de 9.900 a cada un altre, en fi, i després 5.600 i pico, és cotxe, etc. És a dir, és una sentència, bé, un cas desgraciat, una mort sempre és una cosa que mai la restitució in integrum d'un cas de mort, això és impossible, dir, això és un... En fi, el que ens hem inventat perquè el dolor sigui, en fi, una mina, un pal·liat, una misèria, però hem de fer, és que no...
Per parlem ara d'una altra qüestió, i és que el govern admet la possibilitat d'allargar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys. El Ministeri d'Ocupació admet que una de les possibilitats per dissenyar el nou factor de sostenibilitat de les pensions pot passar per elevar l'edat legal de jubilació més enllà del màxim actual dels 66 anys. Així apareix recollit en el document que el Ministeri ha remès a la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo. En el document també apunten com a opcions complementàries o alternatives la possibilitat d'augmentar el nombre d'anys cotitzats necessaris per aconseguir una pensió del 100% de la base reguladora o la modificació de l'actual sistema de pujada de les prestacions a partir de l'índex de preu de consum, indexació de les pensions. Mm-hmm. És el camí que han de seguir?
Bé, aquí hi ha un problema de fons, que és que actualment a Espanya hi ha dues persones en actiu per pagar la prestació d'una persona, ja sigui perquè està jubilada o ja sigui perquè estigui a l'atur. I això és el problema que hi ha d'arrel. Si en aquest problema d'arrel li afegim una piràmide poblacional que cada vegada és més problemàtica des del punt de vista de les pensions, genera que a un moment donat algú s'haurà de plantejar què fem amb aquestes pensions, perquè són insostenibles. I, òbviament, tots aquest tipus de maquillatges que estem acostumats a veure durant aquests darrers anys, possiblement el que fan és anar intentant posar parxes per intentar retrasar una miqueta més aquesta edat de jubilació, per intentar dificultar una miqueta més l'obtenció d'aquesta prestació, per intentar reduir el seu ritme de creixement. Però hi ha un problema d'arrel, que això també a nivell internacional se sap, i és una de les coses que a nivell internacional, probablement aquest divendres ja veurem qualque tipus de mesura en aquest sentit, se mos exigeix que donem una solució, perquè a nivell internacional els problemes se coneixen, i el que no suporten els famosos mercats internacionals, els mercats financers, és que tu visquis al marge d'aquests problemes, perquè hi són, i són una bomba de rellotgeria. Aleshores, un moment donat...
Sí, jo, bueno, això vaig veure, i ara un president comentant en la política, que es fa molt de vegades amb aquestes qüestions, jo vaig llegir, i ningú m'ha comprat que sigui vera, però ho diré, i si qualcú pot confirmar o pot desmentir, pues que m'ho faci, que a Catalunya hi ha 2.900.000 cotitzants de la Seguretat Social i 2.100.000 perceptors de la Seguretat Social. És a dir, una diferència de 800.000 persones, que és una quebra tècnica, però una cosa...
Sí, sí, que si tu mires a nivell d'Espanya aquesta proporció...
I això és una quebra, amb la qual, no sé... Dir...
Sí, sí, no és un problema greu.
I després, i què opines respecte del sistema de capitalització? No seria més raonable? Perquè quan implantes...
No, és a dir, hi ha dos models de prestacions per jubilació, i és el model de repartiment, que és el que tenim avui en dia, on consisteix en que tothom que està fent feina aporta d'obres un fons perquè sigui aquestes que sigui utilitzat per pagar les prestacions de les persones que actualment estan jubilades, o un sistema de capitalització, on cada un crea, digamos, un model això seria més prescut a lo que és un fons
de pensions,
un pla de pensió, sí. On tu ja aportes,
sí, ara
els teus
ja hi ha altres
recursos.
Models, i en xerrar amb un economista,
els temes, com el canvies, és a dir, òbviament, sí, el model de capitalització és molt més interessant que el model de repartiment, però hi ha un problema, i és que tenim una sèrie de persones que no els hi poden canviar les regles de joc en la meitat de la partida, perquè hi ha gent que potser d'aquí 3 o 4 anys s'esteia esperant per rebre aquesta prestació, i dius, bueno, ja la compte canviï les regles, perquè les regles no són fàcils de canviar.
No, jo precisament, i el motiu de saber que sí ho va fer, i jo havia cotitzat d'haver 20 anys, i bueno, no sé, al final si han compensat un poc, han computat algo, però no és satisfactori 100%, i pers quan implantes, és que estan a davant que m'implanten.
Aquí és el problema, lo compensaves, és a dir, jo ara pensava jubilar-me a tal edat, i ara resulta que no, que he de cotitzar més, però això és el problema. Ara bé, allargar la vida laboral, jo crec que hi ha professió que la poden allargar sense cap problema. Jo crec que hi ha professió que no, per exemple, un picapreder més de 60 anys.
Jo crec que tots els notaris, si la poguessin allargar, l'allargarien.
Ja.
Sense cap dubte.
Ja,
no, notaris, sí. Però... Naturalitat. I és que els edats l'allarguen el que poden.
Els edats ells mateixos,
perquè són professió.
Per exemple, no pots això fer. No pots fer de taxista, no pots fer de...
O inclús, que s'ha de professió, un mestre d'escola mateix, que té nin de 30...
No pots.
De fet, hi ha gent que no se vol jubilar.
Complicat. 65
anys.
Exacte. Ara, professions que potser sí, que potser, per exemple, que el que tu des un catedràtic, jo reconec que hi ha catedràtics que
fan mèrit,
magistrals, a partir de 70 anys, vull dir, són...
També l'esperança de vida ja no és la mateixa,
ja no
que quan
mateixa
se va decidir
cantes,
que
la jubilació un altre tema. Ara la distribució d'aquest tema de les pensions econòmicament és el que jo crec que fallam, o fallen. Per a bon no ho sé, inclús tema d'immigració està involucrada, me dóna la impressió que molts venen d'Argentina i és cap de 15 anys que no sé que cotitzen ja el total, no sé quines històries, i antes no han pagat aquí. Això també
m'ha costat. L'haurien d'aprofitar en la nova llei, ja que la fan, és totes aquestes pensions que són gratis, que és gratis, que veig per bastar dos anys diputats, que tinguin el màxim de seguretat
exacte
social, aquestes coses.
Tot això. Això, aquí està el tema.
Aquí, no, ja.
Sí, més que res aquí de dins. Aquí,
sí, jo més que, és a dir, jo sempre defenso, i és només una cosa que és difícil de defensar, perquè a més t'ho guanyen molt sin adversió, jo crec que els polítics estan molt mal pagats. Molt mal pagats, i han d'estar més ben pagats, però n'hi ha d'haver menys. Molts menys. I han d'estar molt més ben pagats perquè no tinguin incentius a dur a terme activitats estranyes, han d'estar més ben pagats per captar realment aquells professionals que realment són eficaços i eficients a la seva feina i poden aportar algo a el desenvolupament social de la nostra comunitat, i el que sí que s'ha de fer és reduir aquest nombre, perquè és impossible que tinguin tants de bons professionals perquè puguin ocupar tants de llocs com allà.
Jo aquesta reforma que seria necessari, absolutament necessari, la faria, però amb un canvi de regles de joc de l'accés a la política, perquè no fos cop, perquè en la manera d'incrustació que estan muntats alguns que no els lleven ni mai aigua calenta, a damunt els pagaran més bé, però si no és mateix cosa, vull dir, aquí també.
També haurien d'anar alerta amb això.
Potser també haurien de posar una edat que la segona vegada que repeteixen ja s'ha acabat en que s'hi va fer feina. A lo millor també
no, això també
això.
Ja aquestes coses mira, no, que no m'agraden.
No,
si un va per una cosa perquè no ha estat tota la vida fet, això jo no sé què dir-te, perquè limitar que te puguin elegir, no te elegeixin si ho troben, jo què sé.
Però el mal és que no elegin d'altres, sinó que mos diuen.
Ah, no, però jo parlava de canviar les regles de joc, com elegir, cuidado.
En qualsevol cas, aquest document d'ocupació fa un repàs a les diferents fórmules abordades pels diferents països de la Unió Europea per dissenyar els seus respectius factors de sostenibilitat dels sistemes de pensions, i en cap d'ells hi ha una edat legal de jubilació superior als 67 anys.
No, perquè també amb això també una cosa que s'ha afectat molt negativament és la taxa d'atur juvenil. És a dir, com més retracis la edat de jubilació, estàs perjudicat, que a Espanya tenim un problema molt greu en la taxa d'atur juvenil, que és la més alta a nivell europeu, i si damunt, quan jo moltes vegades dic a l'alumne, si muntes el lota, ja no te digo. Vull dir, si ets jove i el lota, doncs tens una taxa d'atur garantida pràcticament del 47%, i això és un problema molt greu.
De prima això és un poc a les classes
ja. Ja. Que és molt realista, sí, que és molt realista, i sempre insisteix que és el mateix, la formació és importantíssima, perquè de la mateixa manera que poden dir aquesta taxa també poden reconèixer que la taxa d'atur entre els estudiants universitaris és molt menor,
la meitat,
i això un ha de fer pensar que la formació és valorada pel sector empresarial i que s'ha d'invertir en formació.
Un altre tema que també m'agradaria comentar, mos queda un poc minut, però és que Càritas ha augmentat un 36% d'ajudes a les persones que tenen risc de desnonament, dediquen aquests endobbers a aigua, llum i també a pagar la hipoteca. També és un factor que mos demostra un poc com està la situació ara mateix, no?
Sí, què hem de dir d'això?
La situació és extremadament greu. La situació és el número de famílies que tenen tots els seus membres en situació d'atur és molt alt.
I que ja no cobren prestacions.
I això genera que si a Espanya ja teníem un percentatge d'economia submergida que, hi ha estudis, tampoc no hi ha cap estudi 100% fiable, però hi ha estudis que determinen que al voltant del 23-24% del nostre PIB en forma d'economia submergida, tot això el que fa és encara incrementar més aquesta economia submergida, perquè gent que s'acaba dedicant a una sèrie d'activitats on ja no tenen més remei que fer-ho. I això és un peix que se menja la copa, més activitat submergida, menor recaptació impositiva, menor recaptació impositiva, ja ven les conseqüències que està generant. És a dir, abonantes era molt habitual començar a veure picapreders, fontaners, electricistes que feien feina en negre, ara cada vegada ven més, que inclús gent ni siquiera són fodents, sinó gent que ja no té altra opció i ja se t'ofereix per fer-te feines com fer net, com arreglar-te
qualsevol. Exacte, que fins i tot tenia una bona formació acadèmica i que havia d'eliminar títols del seu currículum per poder accedir a aquestes feines.
Sí. I això és un problema, que això és una de les coses que mos diferencia de la resta d'Europa. La resta d'Europa, aquest percentatge d'economia submergida és molt inferior. I per aquí també comença una de les passes de ser reactiva. És a dir, si tu tota aquesta economia submergida la transformes en blanca i augmentar la recaptació en positiva, podrien reduir els impostos lineals que s'apliquen a tota la població, això generaria major consum. són iniciatives que, bueno, són importants, són dures, però, bueno, l'economia submergida és algo que ja s'hauria de començar a pensar d'una forma molt seriosa, perquè avui ha sortit un estudi de l'Institut del Cano analitzant dins, a través d'una mostra representativa a Alemanya, quina imatge que tenen dels espanyols, i ha caigut d'una forma estrepitosa. Mos consideren amb un percentatge molt alt com a vagos, defraudadors i corruptes.
Tres coses.
Les notícies que els arriben, a la millor no són les que...
No són les correctes.
Els haurien d'arribar. Bueno. Toni, Tomeu Undellà, Toni Bort i Mateu Cladera, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta xerradeta. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Bones tardes.
Bones tardes.
Tres Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
No segueixin amb aquesta persecució perquè s'assembla molt a un assetjament laboral psicològic.
No maneja ni bé la informació. De cap manera se pot parlar de persecució.
De dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio, El Frontó.
És que així com vols contar vostè, però és un caprici. Saps que és un
plaer? El Frontó, el combat dialèctic del peristol.
Això és gestionar. Lo de més són bons i nous i certes que no lliguen.
Vostè no té legitimitat per exigir ni més retalls socials ni més impostos.
Les inversions estatutàries que tant li preocupen són les que venien, vostès se gastaven a despesa corrent i després no se feien cap tipus d'obres.
Hola, soy Jorge de los Morancos. Si queréis, Antonia, para todos los que estáis escuchando, que soy Antonia de Andalucía y claro, yo y de Trasradio me encanta y la bámbola para que te voy a contar. Como dirían en mallorquí, eso es fantástico. Pero bueno, tengo que decir que con el John Bosa es que se lo pasa uno maravillosamente.
A IB3 Radio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bosa.
Jo vinc aquí avui a entregar les armes, no?
Dissabte, a IB3 Radio.
Aquesta altura...
Si no veiem a Saragossa...
El micro té un poco cerrado.
El Mallorca no és capaç de guanyar.
No l'hemos conseguido, no, però bueno.
Jo veig la victòria del Mallorca.
Vamos a sacar esto de la...
Visco el Mallorca.
El Mallorca a primera, però...
Avui en dia no se diu postureo.
Tic-tac, tic-tac. Te salves és que ha estat molt, però que molt dolent.
Perquè Miqui sempre és pessimista.
Miqui vens a destrar.
No són tan pessimista com fa dos dies.
Mentre no sigui color formiga ja va bé.
Però és que jo em fa gràcia.
Això és terrible.
Pot tenir les cames quietes, com?
Importantíssim. Per mi, anar a Saragossa a guanyar, evidentment.
Le arrancaré la cabeza.
I d'això.
Alejandro Jurado i Miqui Tous ens acostaran des de la Romareda tots els detalls i la narració més apassionant d'aquest Reial Saragossa, Reial Mallorca. I vetràs ràdio amb el Mallorca en el camí de la permanència. Esports 3, dissabte, a partir de les 9 del vespre.
Este es el partido.
En Jaume Ginar.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 9 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked. you are. Yeah, you smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
I com ja hem anunciat, en els propers minuts parlarem de la Fira de Santa Maria del Camí, que es celebrarà el diumenge dia 28. Enguany, dins el marc d'aquesta fira, es durà a terme la Fira Sostenible amb l'objectiu de promocionar de la manera especial empreses del sector de les energies renovables, la bioconstrucció i el transport sostenible que treballen a Mallorca. Per parlar d'aquesta fira tenim amb nosaltres a Marilena Borrasca, regidora de Festes i Joventut de l'Ajuntament de Santa Maria. Benvinguda.
Bones tardes.
Primer de tot, abans d'entrar en aquesta fira sostenible, ens pot fer un resum, si és possible, perquè hem vist que hi ha molt d'actes, del programa de festes d'enguany?
Sí, mira, començam demà, bé, avui de matí hem tingut ja una cursa solidària de l'UNICEF, Gotes del Níger, després demà tenim la nit de l'art, que tenim moltes exposicions, començant per les cases de mestres, Casa Apotecari, la biblioteca, diferents artistes com són Llebrers Campins, Miquel Martorell, obres de Dama Valèria, Toni de la Mata, Aina Pastor, Marta Canoc, bé, en fi, molts.
I quant de dies teniu de festa? Perquè he vist que s'allarga fins al maig, no?
Sí, bé, la fira, nosaltres començam en la nit de l'art, que és demà, després tenim el dissabte, que normalment tenim l'obertura de les exposicions que ens fan les entitats, i després el diumenge, que és el dia gran, que és el dia de la fira, on el dematí podem trobar el que és a la plaça Nova, la mostra d'indústria i artesania de Santa Maria, la mostra dels vins, exposició de maquinària agrícola, alta setreria, viramicars, ovets, Santa Marieres, en fi, races autòctones, i aquí on enguany és la novetat, que també hi podrem trobar la fira sostenible.
Conta'm uns més detalls d'aquesta fira sostenible, què es pretén?
Bé, la Fira Sostenible enguany estarà dins d'un espai clarament diferenciat. Nosaltres pretenim donar a conèixer a les persones de quina manera podem emplear les energies renovables, com per exemple solar, biomassa, eòlica, geotèrmica, dins la bioconstrucció, pues, hi ha la fusteria sostenible, sistemes de construcció, per exemple també hi haurà la part del transport, bicicletes, cotxes elèctrics, en fi, serà un espai per veure noves possibilitats de construcció d'habitatges i de mobilitat.
Amb aquesta mateixa línia, dimarts, dia 30 d'abril, a les 8 del capvespre, a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, l'Associació de Bioconstrucció de les Illes Balears durà a terme una xerrada titulada Introducció a la Bioconstrucció per donar a conèixer als assistents les pautes, com deia, per a la construcció d'una casa sana, no és vera?
Exacte, sí, sí.
I quins actes més destaquen?
Després, nosaltres ja m'on anàvem a dilluns, que és el Firó, aquí on és de matí feim una diada per nins nostres del poble, i els que venguin de fora poble benvinguts seran, faci que nosaltres com que és festa local pues els nostres nins no tenen escola i feim tallers, hi ha un taller que ho fa el club de bàsquet de Santa Maria, després el grup d'esplai col·laboren, escolta es Terra de Pous també, i els fan diversos tallers per tenir tots els nins els de matí que passin una jornada fantàstica, que s'ho passen pipa.
I si volem anar de gresca, pescat de setmana, també m'imagino que teniu cosa preparada, no és vera?
Gresca no.
Justament.
No.
Sí, digui.
Fer exposició, per exemple, com la nit de l'art, que ve dit, que començam demà. Els divendres fem un frit solidari, també, que això no ho havia dit. Però...
Això també mos agrada.
Sí, ho fem més, ho fan les entitats del poble, que gràcies a elles pues, ho poden dur a terme, aquells en les seves manetes, cada entitat i cada associació mos preparen aquest frit, que és boníssim.
I aquest frit solidari, a benefici de qui el feis?
Enguany, l'Euro Solidari, bé, l'any passat ja hi va anar, va a serveis socials per aquesta gent necessitada que, per desgràcia, com a molt de pobles...
Exacte, o sigui, serà per la gent del mateix poble, no és vera?
Sí, per serveis socials de Santa Maria del Camí.
Que és el que parlàvem fa un parell de dies amb una altra convidada, que els temps que corren ens han obligat ja no a poder ajudar d'altra gent, d'altres bandes, sinó a que cada poble fa campanyes per ajudar gent del mateix poble, no és vera?
El seu mateix, sí.
Qualque acte més que destacar d'aquestes festes?
Bé, nosaltres el dia del Firó també al vespre acabam la nostra fira amb els focs artificials. Després, el que te comentava, des de matí, que feim el taller per nins, Globus Art, que són uns joves de Santa Maria, que sempre tenim o tenen la delicadesa de mollar molt el seu globus, no sé si ho heu vist cap vegada, tant per la festa del Vinovell com per les festes de Santa Margalida, sempre mos mollen un globus, i ells fan un taller el dematí per nins, i al vespre van des focs artificials, faran la mollada en tots els nins.
Què més?
I bé, d'aquí ja me no podem anar, com aquell qui diu, el cap de setmana que ve, que tenim la trobada de gegants.
Conta molt més detalls. Hi ha tradició a Santa Maria de gegants?
A Santa Maria l'any passat vàrem fer els 5 anys els nostres gegants. I jo crec que és una colla de gegants que fan molta de feina i... solen fer una de les trobades de gegants de Mallorca de ser millors, eh? No perquè siguin el nostre ni perquè siguin el nostre poble, però són fantàstics. I enguany la colla convidada són l'Otocino i els nanos de l'Associació de Tàrrega, Lleida i Catalunya.
M'imagino que la participació del poble, no només en venir a la festa, sinó també en ajudar amb aquest programa de festes, és bàsic, no? Perquè en teniu molt de dies de festa i moltes coses diferents.
Sí, sí, però el que dic, el nostre poble és un poble que, gràcies a les entitats i associacions que tenim, podem aconseguir fer aquestes festes, perquè si no fos per ells, no se podria fer. Això sí que els ho hem d'agrair, perquè sempre estan dispostos a col·laborar i a fer feina i sempre estan allà quan els has de mestir.
Marilena Borrà, regidora de Festes i Joventut de l'Ajuntament de Santa Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos contat un poc més sobre aquest programa de festes que heu preparat en el vostre poble. Vendrem, no hi faltarem.
Estàu tot convidats.
Moltíssimes gràcies. Fins
gràcies
una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu.
De gigantes convierte el aire en gas natural y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra qué hubo. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel,
monstruo de papel,
no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
I avui coneixerem més coses d'Antonio Vega. Va néixer a Madrid un 16 de desembre de 1957 i va morir un 12 de maig de 2009. Va ser un cantautor, escriptor, compositor i cantant espanyol. L'any 1978 va formar al costat del seu cosí Nacho García Vega el grup Nachapop. El seu disc de presentació es va editar l'any 1980, separant-se del grup l'any 1988, després d'una exitosa carrera amb 6 àlbums d'estudi i un en directe. Vega va començar llavors la seva carrera com a solista, en la qual editaria 5 discos d'estudi, un àlbum en directe i un recopilatori de col·laboracions amb altres artistes. Antonio Vega ha estat considerat un dels compositors fonamentals del pop espanyol des de l'arribada de la democràcia. L'intimisme de les seves cançons i la seva sensibilitat li van fer guanyar l'admiració de crítica i també de públic. Estem escoltant de fons ara mateix Lucha de Gigantes i ara escoltarem Mi Hogar en Cualquier Sitio.
El día más inesperado vi redimidos mis pecados. Alcé la vista y dije claro, volví a estar de vuestro lado. Deambular por las aceras, tropezar con las ideas. Llevo mi hogar a cualquier sitio y me hizo ser de donde piso. Piel de terciopelo cubre a mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa, la caricia de la lija. Más afortunado, partí detrás de algún maestro del que aprendí que ser honrado no viene a ser igual que honesto. El paso lento de la vida, la rapidez del día a día. El viejo Einstein ya sabía que para el tiempo hay más medidas. Siento bajo el suelo el lodo que ensuciaba el pelo, aquel mi hogar de cualquier sitio. Hoy soy aquí de donde piso. Piel de terciopelo cubre mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa es la caricia de la lija.
desperté con la entereza de no hablar más de mi pasado y perdí peso a la cabeza. Deambular mirando al suelo, tropezar con un pañuelo, rodando sobre vía estrecha, torcida a veces y derecha. Siento bajo el suelo el lodo que ensuciaba el pelo, aquel mi hogar de cualquier sitio. Hoy soy de aquí, de donde piso, piel de terciopelo que cura mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa es la caricia de la lija.
Tres Ràdio, La Persiana.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Serveis informàtics.